els propers 50 minuts coneixerem personalment un santcugatenc o santcugatenca compartint els seus gustos musicals i personals. Música entre amics, amb Joan Ballbé.
Em podria dir el seu nom i cognom, sisplau?
Adolf.
Adolf, molt bé, gràcies, eh? Lloc i data de naixement.
A Barcelona, el 23 de gener de 1965.
El seu estat civil, sisplau.
Casat.
Número de fills o filles?
Una filla de 9 anys.
Quines són les seves aficions?
En tinc moltes, no necessitaríem un programa només per...
Home, digui-me'n alguna, sisplau.
Ostres, la música, per exemple.
Quin és el seu menjar preferit?
Doncs, no ho sé, el bacallà, per exemple.
I com es, quina nota es posaria com a cuiner?
Res, un 5.
I com a comensal?
Pitjor.
No sou un gran sibarita, sou un...
No sóc gens exigent.
Mar o muntanya?
Bona pregunta, no ho sé.
Perdoni, però vostè és un cagadubtes.
Sí, no, és que m'agrada tot.
Compti'm, mar o muntanya? Va, digui'm una, o les dues coses.
Muntanya.
Espera, muntanya. Vostè és més que es queda més aquí a casa. Una miqueta pel fet de viure a Sant Cugat, més que la platja, perquè massa aigua per tan poc de peix.
No, la platja m'agrada, però no m'agrada l'aglomeració de gent. M'agrada anar moltíssim al mar, però també m'agrada passejar pel bosc.
Un lloc o una ciutat per visitar?
Jo diria, tothom diu països, em sembla, en aquest programa, però...
No, ciutats, també.
Jo diria Catalunya, perquè hi ha tants racons de Catalunya que no hem visitat que s'ha de fomentar més encara.
Per acabar, toca algun instrument musical?
Doncs no.
No? Darrera pregunta d'aquesta primera etapa. Adolf, ens podem tutejar?
Vinga, va.
Gràcies.
Música entre amics, amb Joan Ballbé.
No som a diumenge ni fem el roda d'amics dedicat al món de la sardana, però sí, Adolf, les sardanes marquen una miqueta, doncs, la teva infantesa, no?
Sí, les sardanes i la música clàssica, sobretot.
Música clàssica. Què és el que escoltaves a casa, amb els teus pares, una miqueta... com recordes una miqueta el fet d'aquesta música d'entrada de petit? Com recordes la teva infantesa? Perquè tu vivies a Barcelona?
Sí, vivia a Barcelona, carrer Aragó, però des de petit ja estiuejàvem a Valldoreix. I el problema és que jo tinc molt poca memòria d'infantesa, però molt poca. Però sí que recordo que teníem una col·lecció de discs esplèndida que ens van robar, i que el que més se sentia a casa, doncs, era això, música clàssica de tot tipus, la sardana i música catalana també.
I parlant una miqueta de casa teva, el teu pare, en aquest cas, persona, doncs, que aquí a Sant Cugat va estar molt integrada dins del món del teatre, de tot l'associacionisme, et va marcar una miqueta aquesta carrera artística que després ha sorgit en tu? Com està una miqueta aquesta relació que el teu pare tenia, doncs, Adolf Priante, perquè encara que tu et fas dir Adolf, perquè és el teu nom artístic, per això hem dit Adolf, sí, clar, que per cert, busques el Google i després de l'Adolf Hitler, qui surt més és aquest senyor que tinc aquí davant meu.
Doncs sí, tant de vol superi.
No, millor en aquest aspecte, sí, no, una miqueta això, no, una miqueta, com recordes una miqueta aquesta activitat? El teu pare et va portar una miqueta cap a aquesta activitat?
Jo crec que el meu pare i la meva mare també, perquè l'art estava molt ficat a casa, vull dir, anàvem a exposicions i vèiem molta pintura, vull dir, i també és una cosa familiar, no? La literatura també estava molt ficada. I clar, tot això, doncs, et porta, doncs, després a dedicar-t'hi. Jo als 6 anys ja deia que volia ser pintor, tot i que després les coses, doncs, fas unes reflexions més materialistes, no? Però la intenció ja hi era des de petit.
I on estudies tu a Barcelona?
Vaig estar als Maristes de la Immaculada durant 12 anys.
Que, per cert, la setmana passada vam tenir també una persona, un senyor, un Jordi Cadena, que també va estudiar en la mateixa escola uns quants anys abans que tu, naturalment, perquè és més gran, però coincidències, no?, de la vida, viure per la mateixa zona, també dedicar-se al món de l'art, perquè també no, el món del cinema no deixa de ser un art. I quins records tens tu de la teva etapa com a estudiant dins de els Maristes de Barcelona?
La veritat és que no guardo un bon record. En part, a veure, havia de creuar només un carrer, el carrer Aragó, per anar a l'escola. Això va fer que no conegués Barcelona en absolut. I era l'època dels càstigs col·lectius, no? Allò de que si algú es portava malament castigaven a tota la classe. I això per un demòcrata com jo doncs no podia suportar, no? I tota aquella disciplina i posar-se firmes i ara l'himne i tot això, vull dir, no.
Eres dels que anaves estudiant dissabte encara o no? O ja no vas agafar tu l'època d'anar estudiant dissabte?
Això anaven els que es portaven molt malament.
Molt malament,
sí, no, vaja. No era el meu cas.
Ni vas fer d'escolanet anant a una escola així?
No, tampoc.
Naturalment, la música d'en Llach, entre altres, ha marcat una miqueta la... Com descobreixes una miqueta la música d'en Llach, també per casa, com...?
Home, hi havia els discs de Llach, de la Maria del Mar Bonet, de Joan Manuel Serrat, de La Trinca també n'hi havia, vull dir... No sé, hi havia tota la nova cançó catalana, doncs estava a casa.
Acabes tu els teus estudis a l'Escola Maristes de Barcelona, i com encamines una miqueta els teus estudis? Què comences a estudiar?
Doncs jo en aquella època el que volia era fer dues coses, que era fer econòmiques i fer belles arts. El tema d'anar a belles arts es va truncar perquè s'havia de fer un examen d'ingrés i jo als 18 anys no estava gens preparat, no? No estava preparat per fer l'examen que ells em demanaven que havia de fer. Així que vaig començar econòmiques, que per sort ho vaig deixar de seguida, i me'n vaig venir a viure aquí a Valldoreix, sol, a la casa dels meus avis. I llavors, el curs següent, vaig començar a l'Escola d'Art de Sant Cugat.
O sigui, deixes Barcelona, te'n vens a viure sol a Valldoreix en una casa, t'independitzes. Com recordes el Valldoreix d'aquella època?
Doncs no, gairebé no hi havia ningú, quasi no tenia veïns.
Perquè és la mateixa casa que estàs vivint actualment.
No, és la... estic vivint al costat.
Vaja, però, vull dir, però és la mateixa zona.
Sí,
ara sí que tenim, doncs, moltes cases. Ell viu la zona ara que actualment ja, doncs, a l'institut.
Sí, al costat de l'Institut Arnau Cadell.
Bé, aquella zona actualment és de molt de trànsit, sobretot a les hores d'entrades de l'institut, allò és un caos.
Bueno, per sort el nostre carrer...
No, el carrer teu no, perquè, i a més ara l'han fet a l'inrevés, és de pujada, que va molt bé pels que anem a deixar els nanos, deixem els nanos a la cantonada, girem i pugem per davant a casa de l'Adolf. No entrem a fer una visita, perquè ja s'encarrega ell per Festa Major de Valldures, que ja en parlarem, de visitar el teu estudi. Una miqueta, doncs, clar, per quina edat tenies quan puges aquí?
18 anys.
18 anys.
Sí.
O sigui, tu, d'alguna manera, enganxes ja per dir alguna manera, el ser major d'edat als 18 o als 21, tu encara?
No, als 18 anys.
Tu, no, però vull dir, no em refereixo, tu ja eres major d'edat als 18 anys.
Sí,
no, perquè alguns vam enganxar als 21.
Sí, no, jo no soc tan gran com tu.
Gràcies.
Però una de les coses que potser els més joves els sobtarà és que quan jo vaig venir aquí a viure i anava a comprar, era l'únic home. No, és que no hi havia homes comprant. Vull dir, anaves al súper i tot eren dones. Vull dir, i això va durar...
On compraves? A Valldoreix o compraves? Tu baixaves a Sant Cugat al centre?
A tot arreu, Valldoreix i Sant Cugat, sí.
I com a veure, una miqueta aquell que no hi havia ningú, com però aquesta evolució de Valldoreix, una miqueta... l'estació, sempre has tingut la sort que l'has tingut sempre a prop, sí. Vull dir, ara molt més horaris, un d'allò, perquè clar, abans per anar a Barcelona...
Mitja hora,
no? Vull dir, cada mitja hora un tren. Sí, sí. Com aquesta evolució, creus que això ha donat vida a la zona de Valldoreix, a l'EMD?
Sí, sí, i encara... I moltes coses que van millorant, per exemple, el mercat aquest setmanal que tenim cada dissabte, això és magnífic, és una cosa que s'havia d'haver fet fa molts anys. No?
Perquè tu ets dels defensors, perquè hi ha hagut molts detractors, no?, d'aquest mercat, que si això comportava... creus que és benefici per Valldoreix?
Per a la població de Valldoreix i Rodalies en general, sí, potser en algun botiguer, evidentment, li pot anar malament, clar, perquè és competència. Però si pensem en la població en general, és positiu.
Aquesta música de Pink Floyd, aquí concretament aquest tema, va ser el teu primer disc, no? Aquest sí. tema de Pink Floyd?
Sí, el Wish You Were Here de Pink Floyd, que deuria ser també bastant tard, cap als 17-18 anys, va ser el meu primer disc.
Per tant, ja ets a Valldoreix i comences a estudiar a l'Escola de Belles Arts. I actualment sabem on és, a la Casa Mònaco. En aquella època, on es trobava l'escola?
A la Casa de Cultura.
A la Casa de Cultura. On hi ha ara, bueno, al costat de a la part de... Mm. En quina zona concretament estava?
No, no, al mateix.
Al mateix, sí, o sigui, sí, on hi ha l'Escola Triangle d'ara o el primer pis?
El primer pis o segona, no ho recordo.
I aquí comences a estudiar i després, clar... aquí no pots treure't el títol oficial i això t'obliga naturalment doncs, a haver-te de desplaçar, no?
Sí, perquè aquí el tercer curs érem 4 alumnes, 4. Llavors el quart i cinquè el vaig fer a la Llotja de Barcelona.
La música dels Beatles també doncs, ha marcat una miqueta doncs, la teva banda sonora personal. Aquest tipus de música que ha representat una miqueta per tu? Els Beatles, concretament.
Home, els Beatles és que són molt complets i, o sigui, són molt profuns en quant a la música. Vull dir, no és plana, és molt complexa i té molts matisos. I, evidentment, no és l'únic grup, no? Jo et vaig dir els Beatles perquè, per exemple, jo no sóc dels Rollings, no? Sempre hi ha aquesta com rivalitat, no? Els Rollings també m'agraden, però els Beatles es trobaven molt, molt més interessants, no? Evidentment, hi havia moltíssims més grups, no? Com el Yes, per exemple, que són magnífics, o Deep Purple.
O el Mike Oldfield.
També.
Anem pujant una miqueta doncs, d'edat, comences ja a estudiar, com diem, aquí a la Llotja, i acabes la Llotja, i com et planteges la vida en aquest moment?
Doncs mira, jo vivia a Valldoreix sol, vaig fer moltes feines i encara continuo fent moltes, vaig treballar de socorrista a la piscina de Valldoreix, vaig fer, no sé, de tot, vaig donar classes d'informàtica a moltes escoles de Sant Cugat, per això encara em vaig trobar en jovent que em va saludant, trobo gent treballant en el Tot Sant Cugat que l'havia tingut de nen, o sigui, com a monitor, que vaig estar 7 anys de monitor al Ferran Clua, per exemple, i ja en aquella època, l'any 87, doncs ja vaig començar a fer exposicions, a fer retrats i anar fent una mica d'obra.
El teu estil a l'hora de treballar és una obra molt hiperrealista. Perquè, jo el definiria com a fotogràfic. Jo és que jo amb aquestes coses, jo no hi entenc. Jo reconec que no hi entenc.
Sort que ho reconeixes.
No hi entenc, jo no me n'amago. Jo sempre dic que l'art ha d'entrar pels ulls i si una cosa t'agrada, t'agrada. I si no, pots, pots ser un artista molt bo i per dir, a mi no m'agrada.
Sí.
Fas retrat i naturalment el retrat ha d'assemblar-se a la persona, no fas caricatura.
No.
Per tant, per mi és fer un realisme d'una cosa.
Diguem-li realisme, perquè l'hiperrealisme, a part de que l'has d'encabir en un període històric concret, buscava una confusió amb la fotografia. Jo no la busco, aquesta confusió. Jo vull que
es vegi que és un
dibuix, que és una pintura, el que sigui. No confondre el personal. Llavors sí, són quadres realistes, molt realistes. Clar, si els mires a la pàgina web et semblen que són fotos, però quan estàs davant d'ells no, tu veus el material que s'ha utilitzat, la textura del paper, de la fusta, tot.
Però clar, no només et conformes amb això. Naturalment tu fas pintura, fas dibuix, fas gravat, i fas un munt de coses. Com compagines una miqueta el que t'agrada fer? Perquè en definitiva és el que t'agrada fer. Com un dia dius, ara em poso a pintar, ara faig gravat, ara sí. Faig per necessitat dibuix de retrat, perquè això entre cometes, em dona de menjar, no sé, com et planteges una miqueta un dia a dia tu el teu treball?
És que a vegades en un dia puc estar fent 3 o 4 coses diferents. Llavors vaig una mica, doncs, per exemple, cada setmana he de fer una cosa pel tot Sant Cugat, que trec una il·lustració. Llavors, doncs, allà he de pensar cada setmana un dibuix, una pintura per allà, o de vegades he de fer gravats, doncs, per plaer propi, no? O m'encarreguen un retrat d'una persona. Doncs vaig compaginant-ho una mica i, per exemple, de vegades hi ha un concurs, doncs val, presentarem aquesta obra, doncs llavors vaig fent i et dic, potser en un dia toco 4 o 5 coses diferents.
I parlant dels concursos, avui, fa uns anys enrere, doncs a veure, entre cometes, tothom havia de ser una manera més artesana a l'hora de realitzar un treball per presentar, per exemple, no sé, el concurs de cartells d'una festa major o d'una activitat, etc. Avui en dia, amb les noves tecnologies, no hi ha hagut com una mena de competència amb aquest tema?
Sí, completament. Sí, sí, sí. Però, clar, s'obren ventalls diferents, com en el món del llibre i en els e-books, també. El que passa és que s'ha de saber separar el que és art digital del que són les tècniques tradicionals. Jo intento que no barrejar-ho molt, o que quedi molt diferenciat quan fas una cosa de tècnica tradicional, com és el gravat, que gairebé és desconegut per la majoria de gent, i alguna cosa de vegades digital o de retoc fotogràfic, no? Ha de quedar molt bé, molt clar, que una cosa és una tècnica tradicional i l'altra és digital.
Hi ha hagut alguna feina que t'han encarregat, que la fas, naturalment, però que hagis dit, home, a veure, no em diguis el què, però vull dir, només el fet, no? Allò que t'han encarregat alguna cosa i no has quedat satisfet, o has fet perquè no tenies l'obligació de fer-la, i dius, ho he de fer-ho perquè, a veure, tinc una família, he de tirar endavant, i ho faig perquè... Però...
A veure, hi ha vegades que he dit de no fer-la, perquè si, per exemple, ja venia gent a fer, a veure si li puc fer un retrat a partir d'una foto carnet. Vull dir, doncs no, hi ha vegades que saps que el resultat d'allò no serà òptim, llavors per tant dius que no, que prefereixes no fer-ho. Hi ha d'altres vegades que dius, bueno, és que no hi ha més remei perquè no tenen més fotos, i aquesta, doncs mira, a lo millor posant-hi una mica d'imaginació, doncs ho pots millorar i millores la foto, però no són obres que tu després posaries en una exposició, eh? Sempre hi ha alguna que dius que no t'ha acabat de sortir del tot.
I clar, naturalment, parlant de les noves tecnologies, parlant, tu tens una pàgina web en la qual, doncs, tens obra exposada, i a més, una iniciativa que ja porta uns quants anys, que és el fet de que entre la gent que et visita sorteges, ja, o feies un petit sorteig,
sí,
fins ara feies un temps, feies, sí. Ara ja no sé si ho fas, però
l'últim
vull dir,
any
ho vas fer-ho, i... Com això és per mantenir viva la història? Com s'acudeix? A veure, fins ara ja no ho fas, però bé, ho has estat fent durant una temporada. Un artista, el fet de tenir la seva obra penjada a internet, no li pot fer mal?
No, per què?
No sé, a veure, que no li copien l'obra.
Té una part de negativa i té una part de positiva, que és... La positiva és que difons la teva obra, i no només amb la pàgina web, sinó ara també amb el Facebook i amb el Twitter, sobretot amb el Facebook, que ja interactues molt amb la gent et posa comentaris i diu si li agrada aquest quadre o no, cosa que abans amb la pàgina web no ho sabies, Llavors ara amb el Facebook ha millorat moltíssim i s'expandeix moltíssim més la teva xarxa de contactes i de possibles clients o només admiradors. La part negativa, que hi ha dissenyadors que a lo millor veuen un quadre i diuen, ah, doncs l'agafo, com ha passat amb un gravat que tinc al monestir, que ja me l'han agafat 3 vegades, doncs per fer publicitat sense demanar permís ni res, no? I ara, per exemple, hi ha un fulletó editat per l'Ajuntament que surt un gravat meu sense permís, Ja vam arribar a un acord, el dissenyador va admetre que això no es podia fer i vam arribar a un acord econòmic. Però què pot passar això? Doncs sí, és un problema.
Home, és una de les coses que els mitjans de comunicació hem de tenir molt en compte quan fem una reproducció de certs documents on s'ha de citar l'autor. És de llei.
A la meva pàgina web ho poso, que sí, a un apartat de drets, no? Si algú vol utilitzar alguna cosa, que m'ho digui, que segurament li donaré permís.
Clar,
perquè jo el que vull és que l'obra es vegi, que circuli i que es conegui.
Parlem una miqueta d'això, del teu, el teu entorn, el teu dia a dia. Tens l'estudi, com diem, col·locat a la planta baixa de casa teva, a la part baixa. Un estudi, doncs, ampli, però molt ple. Un ampli, molt ple, vull dir. Com el vas renovant? Què hi vas fent-hi en l'estudi? Perquè, a veure, anem a fer com una petita visita virtual, si me'n recordo una miqueta. Sí. Té un primer vestíbul. Curiositat que si mires el sostre, doncs et quedes ja una miqueta impressionat, però el que té en el sostre penjat, que si et cau a sobre, doncs et fa molt de mal. Perquè hi tens un escalèstric, no?
Sí.
Tens l'escalèstric de quan era petit o quan és aquest?
No, és de grans, això.
De gran.
Amb els meus cunyats el vam fer i el tenim allà dalt.
El té penjat en el sostre.
Sí.
El té penjat en el sostre. I jugues molt o ja no queda temps?
No, molt de tant en tant.
No, de tant en tant.
Sí, perquè s'han de posar taules, però de tant en tant ens reunim i juguem.
I no jugues amb la teva filla, amb l'escalèstric?
També, sí.
També? Sí. Ja no, la tenim aquí, molt calladeta, amb el formal cas, que ja és una noia gran, que, per cert, ha d'estar molt contenta, perquè quan sigui més gran encara, podrà ensenyar a tots els familiars. Mira, el meu papa, des que jo era petit, doncs sempre m'ha fet cada any un dibuix, no? Cada any, des de que era petita, ha anat fent-hi un dibuix, no?
Sí, cada any un dibuix o una pintura a l'oli, a vegades una aquarel·la. Ara que farà els 10 anys, a l'abril, doncs farem un gravat. Llavors es va veient l'evolució, no? Es va transformant, perquè això és una de les coses que sempre m'ha agradat, no? El tema de les seqüències, no? I el pas del temps. I clar, aquesta seqüència la tinc molt a mà,
no? Clar, lògic, no? Amb ella no utilitzes la fotografia, la utilitzes utilitzes la fotografia o model?
Algun cop hem fet fotos, sí, però encara no com a seqüència fotogràfica, no. O sigui, de moment només l'he dibuixat o pintat.
Perquè, clar, parlem una miqueta de la tècnica que fas servir tu a l'hora de fer els teus treballs. Treballes amb model, tens des de models amb nu o diferents d'allò, que utilitzes la fotografia primer, sí, per després passar-ho a gravat o a pintura?
Sí, faig, sempre que vaig per Catalunya, doncs faig fotografies de portes, finestres, façanes de cases, o faig sessions de fotografia de model en el meu taller. Llavors, amb la fotografia al costat, doncs faig el dibuix, la pintura o el gravat. I aquesta, clar, és una... Només quan és, per exemple, el concurs de pintura ràpida d'aquí de Sant Cugat, que llavors sí que vaig al natural, em poso ja davant del que a mi m'interessa fer i llavors molt de pressa doncs faig allò del natural.
T'has trobat amb alguna ocasió d'haver fet unes fotografies o un dibuix, haver-ho fet i després saber que allò que tu tens reproduït doncs ha desaparegut perquè una porta, una finestra, i que en tens moltes d'aquestes?
Home, moltíssimes, perquè clar, a mi el que m'agrada és representar el pas del temps. Llavors sempre he anat a buscar coses que són com velles o antigues o fins i tot atrotinades, no? Potser el que els oients recordaran més és l'antiga botiga del Can Bufa, aquí al costat, a la plaça Octavià. Doncs aquella l'he fet amb pintura, amb dibuix, amb gravat, i és un dels edificis emblemàtics, que botiga emblemàtica, que ha desaparegut.
I a part d'això també vas fer una sèrie dedicada a això, als poms de les portes, clar, bueno, més que a picadors, no? Era bueno, portes...
Amb alguna obra en concret sempre faig fragments, no? De o sigui, em centro bastant amb el que és obrir les portes, amb detalls, però no és que tingui molta obra d'això, eh? El que tinc més són façanes de cases, amb portes, finestres, i ara, sobretot ara, el que m'he tirat molt és el retrat.
La música de Pegasus també ens està acompanyant una miqueta, també que forma part de la teva banda sonora musical. Però anem a parlar una miqueta de cinema. Perquè fa un temps, parlant de col·leccionisme, vaig descobrir que Adolf doncs es dedicava a una cosa molt curiosa i que em sembla que va ser un dia de la mona, sí, si no recordo malament, que qui tingués una col·lecció no sé què, que qui tingués més no sé què, guanyaria una mona. I em sembla que estàvem encara, no sé si al carrer Sant Antoni o al carrer Sant Jordi, ja no recordo, fa uns quants anys, se'm va presentar una persona, diu, no, és que jo faig col·lecció de programes de cinema. I va venir una capsa, no sé, em sembla que una capsa o dues, no sé les que vas portar. Sí. I quan concretament són programes d'aquells, no programes, sinó aquelles publicitats que es donaven en el cinema.
No, era la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica, això.
D'aquella revista que deia Teleprograma.
Exacte.
Que ja sortia, doncs, la fotografia, la fitxa tècnica i l'explicació. I des de petit, doncs, pel·lícula que veia, doncs, pel·lícula que retallava i que arxivava.
Quantes en tens?
Ho vaig deixar de fer,
però no, però quantes?
Però no, en tenia milers, no sé.
És que...
2.000, 3.000, no ho sé, moltíssimes.
I la passió per al cinema?
També ve de família.
Ve de família.
Sí, sí, ens agradava molt i mirar moltes pel·lícules i clàssics i...
Tens alguna pel·lícula així... Dius, home, aquesta és la pel·lícula que no sé, que m'agrada repetir, o si pots, o no, no ets un mitòman de pel·lícula concret, o t'agrada molt, o quin tipus de cinema t'agrada?
No sóc molt mitòman, però si he de triar un tipus de cinema, a mi m'agrada molt la ciència-ficció, perquè dins de la ciència-ficció hi caben molts altres gèneres, no? Fins i tot l'humor. I, per exemple, el gènere del terror també m'interessa molt.
No sé si és que m'estan passant una trucada, demanaria als companys que no em passessin trucades ara en aquest moment, perquè m'estan fent una trucada interna i demanaria, sisplau, que no em truquessin. Bé, doncs, continuem. Una miqueta parles de la ciència-ficció, de... però això també, creus que, no sé, aquesta sèrie, aquest tipus de cinema, o això també a la televisió, amb les sèries s'ha vist ben reflectit, o no ets seguidor de sèries de ciència-ficció per televisió? Perquè avui en dia n'hi ha un munt de sèries que estan, doncs, entre cometes, fent com un furor, no? Des de la ciència-ficció.
Però la qualitat no és la mateixa. A més, la ciència-ficció té unes despeses bastant elevades, no? Sí que miro algunes sèries, no? Per exemple, The Walking Dead, que trobo que està molt ben feta pels mitjans, no?
Sí, amb un final una mica estrany aquesta temporada, que els que som seguides del Walking Dead ens hem quedat una miqueta així.
Sí, però s'ha millorat molt, amb el tema sèries.
Sí. Perquè, per exemple, tu vas ser dels seguidors de Lost o no?
A la primera temporada, després ja vaig veure que allò era un negoci per mantenir la gent i no, ja no vaig continuar.
No, vas veure al final sorpresa de Lost.
No.
I que volia saber què havies pensat d'aquesta sèrie, perquè... No sé, ciència ficció, dic, a veure si tanta ficció era una miqueta més presa de pèl, però vaja.
Potser ser, sí.
I perquè parlant de música de cinema... parlant de cinema, anem a escoltar una banda sonora. No he trobat la que m'has demanat. Tu m'has demanat concretament Orbital.
No, Orbital és un grup.
O un grup, no vaig trobar. I el que sí vaig trobar, doncs, va ser la música d'un senyor que em vas dir que...
Doncs, Michael Nyman.
Michael Nyman, en aquest cas és la banda sonora de la pel·lícula El Piano. Mm-hmm. Michael Nyman, aquest, com el qualificaries tu dins del món de la música o de la teva experiència personal?
Home, és magnífic perquè agafa, per exemple, tots els recursos de la música clàssica, els passa per un sedàs de música minimalista i arriba a ser com a molt modern, no? I a part que té obres molt, diguem-ne, molt normals, com aquesta, la del piano, que és gairebé per tots els públics, i d'altra molt més complexa i molt més difícil, no? I jo trobo que és, l'he vist en viu diverses vegades. L'he conegut en persona aquí al Teatre Auditori.
Com va ser això que el vas conèixer al Teatre Auditori?
Perquè jo havia fet un retrat seu, i que encara tinc pintat a l'oli, i llavors quan va anar allà allò a la taula a signar els discos i tal, doncs li vaig dir... Clar, abans per internet li havia ensenyat i ens havíem escrit, i llavors ens vam saludar i ens vam fer la foto de rigor.
És una persona assequible o és un cara... No, o és bastant diu? No sé com...
Jo crec que, per ser qui és assequible. No sé, jo ho vaig trobar molt, molt correcte, perquè és una figura mundial, vull dir que... El vaig trobar que molt bé que després de l'espectacle, doncs, anés allà i tots els fans van tenir temps de saludar-lo. Vull dir que això no ho fan qualsevol.
Música. Però continuem parlant una miqueta de la teva manera de treballar. Tu et trobes més còmode amb alguna cosa concreta, amb el retrat, amb un paisatge? Amb què et trobes més còmode quan treballes?
Potser de tècnica o mitjà,
més
còmode és el dibuix, perquè en qualsevol moment el pots agafar i continuar. La pintura a l'oli té problemes de secatge, has de tenir molt, molt present quan deixaràs de pintar, quan continuaràs, el temps que la pintura, que si s'ha de secar més o menys, és més complicat, no? Depèn també del temps climatològic, si no és el mateix quan fa calor que quan fa fred. Canvi el llapis, en qualsevol moment el pots agafar. I en quant a temàtica, clar, jo tinc predilecció per retrats, vull dir, ja he fet, no sé, potser ho hauria de comptar, però potser més de 300, no? I és una cosa que és la més difícil que hi ha, però que a mi m'agrada moltíssim, i intento anar cap aquí. Com que hi ha molt pocs retratistes, doncs, i a mi m'agrada, doncs som-hi.
I continuem dins del teu espai. Com hem dit, teníem aquest, el teu estudi, aquesta gran entrada, molts quadres penjats. Tenim, doncs, la curiositat que he dit de l'escalèstic, que seriament és una petita anècdota. Doncs, però entrem més cap a l'interior, i ja és una miqueta més carregat, perquè ja hi tens el teu apartat de gravat i de fotografia, que tens en la part més fonda.
Sí, tinc, i tota la llibreria.
Tota la llibreria.
Tots els llibres que m'han anat passant els meus pares i que encara en queden. Tinc un fons bastant important de llibres d'art, que déu-n'hi-do, i que, bueno, que he anat comprant, no? Que ja arriba un punt que ja no saps on posar-los, no? Que ja s'acumulen a les taules. I ara que comentes això del taller, doncs ara estic remodelant-lo també, fent més espai a la part del davant, perquè clar, ja hem fet diverses vegades exposicions col·lectives i concerts en el taller, i interessa que, doncs, que la gent estigui còmoda i hi hagi més amplitud, no? Però que és allò que, a veure, que per ser un taller d'un artista, doncs no em puc queixar, vull dir,
I més no estan en el centre de Sant Cugat, no? Una miqueta és el fet aquest de que no estàs en el centre, no és tan, entre cometes, tan assequible com podria ser l'estudi d'un altre artista, no?
Clar, l'avantatge d'estar allà a Valldoreix és la tranquil·litat, la pau, no se sent absolutament res, cap soroll. I el desavantatge és que si estigués aquí a Sant Cugat, doncs que tindria visites constantment, no? Que potser això seria pitjor, perquè no em deixarien treballar, no?
Selecciones una miqueta, no? També obres, quants cops obres al teu estudi?
No, en principi sempre.
Sempre està obert, vaja.
Però el que fa la gent és, quan vol venir a veure-ho, que em truca per assegurar-se que jo estigui allà. Perquè clar, normalment estic treballant allà tots els matins, excepte algun dia que faig classe, i a les tardes no sempre, perquè és quan acostumo a fer classes aquí a Sant Cugat, no?
Com veus, una miqueta parlant de les classes de la gent jove, està entrant més en el món de l'art ja des de més jove que fa uns anys?
Que passa és que el ventall s'ha obert, que abans parlaves de les noves tecnologies, i clar, també hi ha gent que ja va directament al disseny gràfic de l'ordinador i a la tauleta gràfica, i no passa pel que és físic, no? O se'n va cap a fer multimèdia o vídeo, fotografia, i o sigui, hi ha més coses, i el que és el clàssic del dibuix, pintura, gravat, n'hi ha menys.
Ja, però vull dir, em refereixo que tot i amb això hi ha moltes escoles de, o llocs on es fan tallers de pintura, sí, i que estan donant una professionalitat molt important en els nois i noies que hi van. Vull dir, ja no parlem, que amb tots els meus respectes, en els casals també tenen grans professionals que hi van, però ja no és allò d'anar a deixar el nen al casal perquè passi una estona, sinó, doncs, tenim aquí en el centre, o a Valldoreix, o a espais on els pares porten els nois i noies a que aprenguin un art, no? O com a mínim entrin en aquest món. Això sí que ho has vist més evolucionat?
Clar, però Joan, és que estem parlant d'una ciutat de 90.000 habitants. És que només faltaria que no. I encara té moltes mancances. Però clar, tenim l'escola d'art de Sant Cugat, tenim el taller Triangle. Jo dono classes al Pou d'Art per adults, bueno, a partir de 13 anys. O sigui, ja no és com, o sigui, que no venen,
ja no es deixa el nen a fer una,
sí,
una activitat.
Venen perquè ells volen, sempre tots. També dono classes al casal de Valldoreix pels matins, i després també faig classes particulars, però és que això és lo normal.
I la gent gran? s'hi ha afegit una miqueta al fet de dir, ara que ja tinc temps, em dedico a, no sé, a fer quatre coses amb un llapis, amb pintura, i has vist si hi ha hagut un procés de més integració i normalització del que és l'art amb la gent més gran?
Sí, sí, hi ha molta gent que abans no podia per feina i que un cop jubilats, doncs, o prejubilats, doncs s'han afegit això, no? O gent que també treballant, pensa que hi ha gent que ve de Barcelona, expressament al Pou d'Art a rebre classes, i comencem a les 7:30 del vespre fins a les 9:30, o sigui que venen perquè els agrada, perquè disfruten, i gent que ha partit de zero i ha arribat a uns nivells com de poder exposar i de fer obra, doncs, que amb ells disfruten, no?
Allò que tu es podria dir que l'artista neix o creix, com creus que podríem definir una miqueta les persones que possiblement, doncs, amb una certa edat, doncs, vam avorrir el dibuix perquè ens posaven un model davant d'una ampolla i l'havien de fer exactament com ens deia aquell professor, que si no ens fotia un cop de garrot i avorríem el dibuix, i que després possiblement més gran dius, home, aquesta persona negada com un servidor podria arribar a dibuixar amb una miqueta de gràcia qualsevol cosa?
Sí.
Sí?
Sí, sí, jo ho he vist, eh? Estic... he tingut alumnes segur més negats que tu i han arribat a fer coses que amb ells els hi agradava, eh? O sigui, sí que es neix, sí que hi ha una facilitat, però és una facilitat per l'aprenentatge, per l'observació. Si tu això ho saps reconduir, el professor sap fer veure això, doncs l'alumne aprendrà més tard o més d'hora, eh? però es pot aprendre, eh? Per exemple, la perspectiva és una cosa que si no te l'expliquen, tu per propi observació no la trauràs, vull dir, te l'han d'explicar, o la trauràs si ets un geni, no? Però si te l'expliquen i ben explicada, doncs la pots comprendre i pots representar allò que tu veus.
Per tant, bé, molt bé de plantejar-ho quan en jubili, de veure si aconsegueixo fer dues ratlles que tinguin un sentit. Però parlant també del teu apartat de l'estudi, hem parlat també, o sigui, fas molta fotografia, també tens una d'allò, però el gravat. El gravat possiblement creus que és el més desconegut dins del món de l'art? Que és la gent no entra... no sé, la gent va a una exposició de quadres o d'escultures, però un gravat no és el més desconegut de la part de l'art? O és més difícil que la gent pugui entrar en el món del gravat?
Sí, és el més desconegut, sens dubte. Potser perquè, clar, el dibuix i la pintura és una cosa directa, no? Dibuixes allà i ja tens l'obra en allà mateix, no? Però el gravat, el que fas normalment, el que és aigua fora, aigua tinta, les tècniques calcogràfiques...
Clar, aquí estem amb els noms, ja hi som amb els noms.
Sí, és que hi ha molts, eh?
És que, clar, ja hi som amb els aigua forts, aigua no sé què... Sí. A veure, clar, quan el que diguis aigua no és que es facin amb aigua, no?
No, clar, és que, amb àcid.
Clar, és que a vegades s'haurien d'explicar, no, una miqueta?
No, aigua forta, sí. Que és l'àcid. Mm. Llavors, tu el que fas és treballar una planxa, dibuixes...
Que és amb el sal fumant, no? Una miqueta seria com...
Àcid nítric.
Són àcids.
És un... Hi ha uns altres, eh? N'hi ha uns altres menys tòxics. Clar, el que tu fas és treballar un, com diguéssim, un negatiu. S'assembla molt a la fotografia de negatiu, no? Perquè has de treballar d'esquerra a dreta. Si has de fer lletres, les has de fer al revés. I llavors, quan tens aquesta planxa, amb aquesta planxa, entintant i netejant la planxa, pots fer una sèrie de gravats. Llavors, això és el que costa més, perquè com que hi ha totes aquestes noves tecnologies, doncs molta gent no sap veure la diferència, no? D'un procés fotomecànic a un procés tradicional.
Per tant, un quadre o un dibuix t'hi poses, però a l'hora de fer un procés d'un gravat, quanta estona, o sigui, quin procés pots arribar, o fas primer, per exemple, un dibuix que t'agrada o una cosa, i després la passes a gravat?
No, normalment, igual que amb una pintura o un dibuix, parteixo d'una fotografia o de vàries, llavors quan m'agrada la composició que jo vull fer, el que he de fer és invertir-la, girar-la d'esquerra a dreta per copiar en allò a la planxa, dibuixar allò a la planxa invertit.
O sigui, podem dir que és que treballessis a través d'un mirall.
Sí.
O sigui, és treballar a la inversa, no? O sigui, sí, és treballar molt a la inversa del que el que tu en aquest cas estàs fent, no? O sigui, és com dibuixar amb un mirall i llavors allò posar-ho en, sí. En quin material fa servir? Paper? En quin, on es posa?
Les planxes es fan sobre zinc o sobre coure i llavors s'estampen sobre paper amb un tòrcul, que és una petita premsa que bueno, fa pressió sobre el paper i el paper queda enfonsat, queda la marca de la planxa sobre el paper.
Però, clar, tu no et conformes només amb quedar-te en el que és en el món de la pintura, del dibuix, sinó que t'embranques en coses supercurioses. I no és que se'ns hagi donat ni tenor, ni baríton, ni no. Que ens vagi a cantar cançó d'amor i de guerra, però sí que estàs molt involucrat amb una gent de Sant Cugat que han començat una iniciativa, doncs per treure's el barret, no? Una sarsuela en català, cançó d'amor i de guerra, i que la van portant per tot arreu. I què hi fa l'Adolf en el món del bel canto?
Doncs mira, van venir a dir-me a veure si que tenien un problema perquè no tenien escenografia, si faltava molt poc
per estrenar. O sigui, Adolf, tenim un problema.
Sí, exacte, com Houston. Doncs em van dir si podia fer, o sigui, ja tenien molt clar els plànols del que havien de ser les cases que havien de sortir a l'escenografia i fins i tot fotografies doncs, de portes i finestres i del que podia sortir. I vaig dir, doncs vinga, fem-ho. El que passa és que és una tècnica molt curiosa, que no és gaire normal. Jo el que vaig fer són tres làmines grans de més o menys 70 per 50 centímetres i en allà vaig dibuixar amb aquarel·la i pintar-les aquestes parets d'una església, d'una casa rica, d'una taverna. Això ho van portar a una casa que van escanejar-ho, com si escanegessin plànols.
Sí.
Però una resolució molt gran.
Però en quina dimensió estàs parlant?
No, ja et dic, jo ho vaig fer amb làmines de
anormals.
70 centímetres sí. De llarg. Això ho van escanejar, ho van passar a l'ordinador, i llavors ho van plotejar en plotter, impressió gran, de gran format, de 4, 5 metres i 6 d'alçada, no? I va quedar fantàstic.
Magnífic. I quants decorats hi ha?
Hi ha com 4 cases, sí, i llavors són movibles, i el teatre és més petit, poden treure uns fragments. Llavors, com que això ho va muntat amb lona sobre una estructura d'alumini, és molt còmode per circular per Catalunya, perquè treuen la lona i desmunten els aluminis i apa tot el camió, i clar, ocupa moltíssim poc espai.
Era havia estat una cosa curiosa quan venen i t'ho diuen i Adolf, tenim un problema que penses en primer, ostres, on m'he posat, què faig?
No, perquè com que eren cases, vull dir, clar, és que jo estic un tip de, sí. De pintar cases i cases.
Vaja, que ja van saber en bon ull a qui picaven, no?
Doncs suposo que sí, que havien vist la pàgina web i, a més, volien una cosa bastant suelta, o sigui, que es veiés que era pintura. No es tractava de fer allò que dèiem de
l'hiperrealisme.
No es tractava de fer una fotografia, perquè si no ho podien haver fet, no?
Uh-huh.
Es tractava de que es veiessin pintures i, de fet, quan tu estàs a l'escenari tu veus el traç, no? I les esquitxades, que trobo que és magnífic, no? Quan vaig estar allà al davant i veure la teva obra d'aquesta alçada, va ser impressionant.
Continuem parlant, però en aquest cas, on vas fer la teva primera exposició?
Doncs a l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix, el 1987, que ara el 2012 celebraré doncs, 25 anys.
I què hi vas exposar, aleshores? Te'n recordes?
Doncs sí, perquè doncs, igual que sóc ara, doncs, en aquella època ja vaig exposar de tot. No? Doncs hi havia dibuixos, pintures, gravat no, perquè encara no ho coneixia, però sí que hi havia fotografies, fotomuntatges, i bueno, hi havia de tot, una mostra del que jo era.
Perquè clar, has parlat una mica d'això de la fotografia és més un aspecte que tu també treballes, que retoques la fotografia, què fas concretament?
Sí, el que faig són muntatges de fotografies. Clar, jo el 87 ja em vaig inventar un nom que és art seqüencial, que és una cosa que ja existia, no? Que són diverses imatges dins una mateixa obra. Això a vegades ho faig amb dibuixos, a vegades amb pintures, amb gravats i amb fotografies sempre. Llavors et pots trobar quadres amb 4 fotos i quadres amb 200 fotos preses en fotografia digital, analògica. Algunes les retoco en pintura, altres no, altres retallo. faig de tot.
Adolf, cap on vas ara? Vull dir, no em refereixo a quan surtis d'aquí, sinó cap on va l'Adolf, artista, polifacètic, no sé com dir-te, perquè a vegades, clar, que jo crec que tots els artistes són polifacètics perquè fan moltes coses, no? Bueno, alguns són també encasillats amb alguna cosa en concret, però en aquest aspecte multidisciplinar...
Aquesta seria la...
Multidisciplinar, no?
Sí. Ara és seguir tots aquests camps que tinc oberts, i sobretot estic molt dirigit al tema del retrat. Bueno, suposo que els que em veieu la pàgina web i el Facebook ho veieu, que vaig cada setmana trec un retrat a vegades de personatges coneguts, no? Ha sortit el Jacint Verdaguer, el Xavier Montsalvatge.
Clar, però aquests, a veure, aquests no et paguen. Aquests no et paguen.
No.
Clar, a veure, està molt bé que faci retrats de persones que bé, has fet des de Baltasar Procel, que després va servir per fer un vano per les lectures a la fresca, o aquestes col·laboracions. Sí. Però clar, l'artista ha de viure. Sí. L'artista ha de viure. I viure de l'art és difícil, no?
Però fer aquests personatges i que la gent vegi que s'assemblen, em fa que després surtin encàrrecs per dir, doncs, ah, doncs jo vull un retrat, doncs, de la meva senyora, del meu marit, de les meves filles, etc.
I exposicions, en tens alguna preparada ara?
Al setembre en farem 5 o 6 per celebrar això els 25 anys a l'MD de Valldoreix i a diferents espais de Sant Cugat Valldoreix.
I per la Festa Major de Valldoreix, naturalment, tornaràs a obrir estudi, tornaràs a fer i actuacions com les que Nit de l'Art, tot això, també?
Sí, a la Nit de l'Art, doncs, també hi haurà exposició col·lectiva en el taller, oberta a tots els artistes que vulguin participar, i també hi haurà una pianista, la Glòria, tocant allà per tots nosaltres, i després hi ha la Festa Major de Valldoreix a setembre.
Doncs estem arribant al punt final i ho fem amb una cançó que em vas demanar, de Queen. Per què aquesta cançó, per acabar aquesta conversa que estem tenint avui?
Mira, em vas preguntar per quina cançó m'agradava i fa poc havia vist aquest programa de TV3, de que no me la puc treure del cap, que parlava sobre...
El Roger de Gràcia, no?
Sí, les cançons d'amor. I jo vaig pensar en aquell moment, mira, si em preguntessin, aquesta és una de les que més m'agrada, no? Perquè és de la pel·lícula Els Immortals, on, per qui no ho sàpiga, doncs ell, doncs, és immortal i s'enamora d'una noia i són molt feliços, però què passa? Que la dona es va fent vella i
ell es queda jove.
Es queda jove i llavors la cançó diu qui vol viure per sempre, no? Vull dir, val la pena viure per sempre si no pot acompanyar-te aquesta persona, i aquesta és una escena que em va frapar.
Doncs amb aquesta proposta de Queen, doncs t'agraeixo que hagis estat aquí al Música Entre Amics i ens veurem per Valldoreix, per Sant Cugat, per la Floresta, per Mirasol, i allà on vagi, doncs, totes les teves exposicions, o passem un dia, doncs, pel teu estudi a visitar-te. Gràcies, Adolf, per ser aquí.
A tu, fins aviat.
Adéu-siau. Adéu.